Us saludem una setmana més des de Més al Dia, el podcast setmanal del Dia Terres de l'Ebre, un espai coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Móra la Nova i Delta.cat. Com cada divendres, en poc més de 20 minuts, fem un repàs a tot allò que ha marcat la setmana al territori. Som-hi!
Aquesta setmana, des de la Plana Ràdio, hem destacat temes diversos. Entre aquests, Santa Bàrbara invertirà prop de 400.000 euros en la renovació de la zona esportiva municipal. L'Ajuntament preveu una gran actuació de millora i manteniment de la zona esportiva municipal, un projecte que inclourà la renovació de la gespa artificial del camp de futbol, millores a les pistes esportives, els vestidors i l'actualització de la segona piscina, que s'actuarà un cop finalitzi la temporada de bany. L'Ajuntament de Santa Bàrbara preveu executar una important actuació i millora d'aquest manteniment que podria costar-se precisament aquests 400.000 euros. D'altra banda, l'Ajuntament també manté l'objectiu d'implantar el porta a porta abans del 2028. L'alcalde defensa que la nova ampliació de l'abocador ha d'anar acompanyada també d'una millora de la separació dels residus i d'una reducció de la quantitat de brossa que hi arriba. Lluís Gimeno valorava positivament l'adjudicació de les obres d'ampliació de l'abocador al Mas de Barberans per part del Copate. Segons afirmava, es tracta d'una infraestructura necessària que ha de permetre també donar continuïtat al servei i que ha de servir també per reforçar la conscienciació ciutadana sobre la generació i gestió de residus. D'altra banda, comencen les activitats divulgatives per preparar l'observació de l'eclipsi solar. El municipi ha programat per aquest 6 de juny una jornada divulgativa que inclourà un taller pràctic sobre l'observació segura dels eclipsis i una sessió d'observació del cel nocturn, activitats que aniran a càrrec de la Societat Astronòmica de Lleida. Es portaran a terme a la zona de la plaça de Bous a les 7 de la tarda amb el taller per aprendre a observar l'eclipsi i, posteriorment, a les 10 de la nit, una sessió d'observació del cel nocturn oberta a la ciutadania. I, d'altra banda, les visites al Museu de la Vida a la Plana han incrementat després del canvi de model de gestió. El Museu de la Vida a la Plana continua funcionant amb visites concertades, però ha augmentat l'activitat després de la revisió de l'acord amb el Consorci de les Terres de l'Ebre.
Esta setmana us hem explicat que Tortosa ha recuperat la figura del cronista oficial de la ciutat amb el nomenament, aprovat per unanimitat en el ple ordinari d'aquesta setmana, del periodista Josep Vallerri Raga. A la sessió plenària s'ha avalat una proposta impulsada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya a les Terres de l'Ebre. Vallerri, una de les figures clau del periodisme i el pensament ebrenc contemporani, assumirà la missió de preservar i difondre la memòria històrica de la ciutat.
Sobretot el que més m'ha complagut és que ha sigut una decisió de tot l'Ajuntament de Tortosa, de totes les forces de Tortosa, el qual a mi m'obliga a fer el paper que el reglament diu que ha de fer el cronista de la ciutat, però des d'una perspectiva global. No està a favor d'una ideologia política determinada, ni tan sols del que jo penso, sinó del que pensa el conjunt de les forces socials i polítiques que estan a la ciutat de Tortosa. Per tant, em comprometo ja a ser un cronista de Tortosa, al servei de Tortosa, i pel temps que em toqui estar aquí.
En infraestructures, des de Ràdio Tortosa també us hem explicat que la Diputació de Tarragona ha aprovat inicialment el projecte de millora de l'accés al Parc Natural dels Ports. La inversió de gairebé 3 milions d'euros permetrà adequar 15 quilòmetres de via fins al Montcaro, amb actuacions destinades a reforçar la seguretat viària i millorar l'accessibilitat a un dels espais naturals més emblemàtics del territori. I la mobilitat ferroviària també ha tornat al centre de l'actualitat i del debat. La plataforma Transdignes ha reclamat que es prioritzi una estació intermodal vinculada al ferrocarril a l'Aldea i ha denunciat que encara no s'ha recuperat la normalitat a la línia R15, amb nombrosos serveis que continuen fent-se per carretera.
D'això a acceptar que es faci un baixador o un intercanviador d'autobusos a un quilòmetre i mig d'on s'està estudiant fer una intermodal, mos obri molts d'interrogants.
Els equips d'atenció primària de l'Ametlla de Mar, el Perelló, han sigut inclosos en la primera fase del desplegament del nou programa de prescripció esportiva impulsat pel Govern de la Generalitat. Una iniciativa que vol fomentar l'exercici físic i l'esport com a eina terapèutica dins del sistema sanitari públic. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha iniciat els treballs de la segona fase d'ampliació i adequació de l'aparcament situat al barranc de Pixavaques. Aquesta intervenció, que dona continuïtat a l'espai habilitat l'any 2024, compta amb un pressupost que supera els 64.000 euros. L'objectiu principal d'aquesta actuació és millorar les condicions actuals de l'aparcament i incrementar el nombre de places disponibles per als usuaris. Xavier de la Fuente, regidor de Mobilitat.
Amb l'ampliació de l'aparcament de Pixavaques, doncs continuem avançant en millorar la mobilitat al nostre municipi i l'objectiu és reduir el trànsit innecessari al centre i guanyar espai per les persones i fer que els carrers doncs, cada cop siguin més segurs i més accessibles. Estem treballant i ampliant i millorant els aparcaments dissuasius gratuïts, com este és el cas del de Pixavaques, perquè els veïns disposin de més opcions per estacionar sense saturar el centre urbà. Hem de seguir amb esta línia de treball, que és un exemple i que potenciem perquè contribueix a descongestionar el centre i afavorir la mobilitat més còmoda, segura i sostenible pel casc urbà, pensant en tots, tant amb els vianants com amb els conductors, com amb el comerç i els visitants.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar manté aquest estiu la platja de Bon Caponet com a espai habilitat per a gossos. El canvi, que es va fer ja fa més d'una dècada, ha permès oferir un entorn més ampli i accessible per als propietaris de mascotes.
La setmana imposta va entrar amb l'energia que va deixar el Riu Sona Festival. Centenars de persones van gaudir dissabte d'una jornada de música en directe amb grups com els Catarres, Amics de les Arts o Buos, en un certament que aposta fermament per la presència femenina i també els artistes del territori. També m'he explicat esta setmana que l'Ajuntament d'Amposta ja ha rebut les ofertes de tres grans empreses que volen fer-se càrrec del servei de neteja viària que està a licitació. Romero Polo, Acciona i Fomento Construcciones y Contratas. El nou contracte, que ja hauria d'entrar en vigor l'1 de setembre, suposa un esforç econòmic sense precedents, ja que incrementa en un 54% els recursos destinats a deixar la ciutat neta. La principal novetat d'este model és el reforç de la neteja manual. Després de diverses proves pilot, el govern municipal ha considerat que la presència de més operaris a peu és més eficaç en determinades zones urbanes que dependre només de les màquines. Tot i això, no es prescindirà de la tecnologia, ja que es mantindran les escombradores, baldejadores i els equips d'aigua a pressió. A més, per optimitzar la feina, a partir d'ara se separaran els serveis de neteja i de jardineria que fins ara anaven de la mà en un sol contracte per poder atendre millor les necessitats específiques de cada àmbit. D'altra banda, la política local també ha estat marcada per la confrontació respecte a la gestió de l'Hospital Comarcal d'Amposta. El portaveu de Junts, Manal Ferrer, ha carregat contra el que considera un desgavell en la gestió d'Esquerra, centrant-se en la pèrdua del servei de parts i l'augment de l'estructura directiva. Ferrer també va alertar del perill que l'hospital acabe perdent la seva autonomia i passant a mans externes per culpa, va dir, del que considera una negligència en la defensa del model sanitari local. Escoltem Ferrer.
Si el nostre hospital, per la seva culpa, cau en altres mans, tindran la nostra oposició frontal i directa.
Esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que des del Talús de Carballo a l'Aldea s'ha celebrat la quarta edició de l'Aula Natura, una jornada educativa impulsada per l'Ajuntament de l'Aldea en la participació de l'alumnat de cicle mitjà de les escoles del municipi. El regidor d'Espais Verds, Pepe Cavaller, ha destacat que esta activitat s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i també del programa Viles Florides. En aquest espai natural s'hi han plantat unes 400 plantes autòctones, com oliveres i farigola, en l'objectiu de reforçar la biodiversitat i la connexió amb el territori. A més, es preveu completar la intervenció amb la plantació de prop de 150 petúnies que formaran els colors de la bandera del municipi. Els protagonistes de la jornada han estat els alumnes de l'Escola Maria García Cabanés de l'Aldea i de l'Escola 21 d'Abril de l'Aldea. Ens ho explica Pepe Cavaller, regió d'Espais Verds de l'Aldea.
Avui hem plantat sobre uns 400 plantes, que són diferents varietats d'autòctones de la nostra terra, com poden ser oliveres, farigola i moltes espècies de les nostres terres. I dins d'aquest marc també este talud està emmarcat dins de la memòria de Viles Florides, que també l'Ajuntament de l'Aldea està inscrit dins d'ella. Ara, en acabar, plantarem 150 surfínies, ai, petúnies, perdó, al principi del talús, on hi ha un parterre, i farem els diferents colors de la bandera de l'aldea, on podran veure que quan estarà plantat en les flors farem la bandera de l'aldea.
L'Ajuntament de l'Aldea ha iniciat les obres corresponents a les fases 3 i 4 de la remodelació integral de l'Avinguda Catalunya, un dels principals eixos urbans del municipi. El projecte, en un pressupost de més de 800.000 euros adjudicat a l'empresa Soriguer, dona continuïtat a la transformació de l'antiga Nacional 340 en un espai urbà més pacificat i adaptat a la mobilitat actual, amb voreres amples, carrils bici i zones enjardinades.
Una de les notícies estrella d'esta setmana des de Móra la Nova és, sens dubte, que més de 5 mesos després que la línia ferroviària que connecta la nostra estació amb la de Riba-roja d'Ebre quedi desinterrompuda, el tram ja està preparat per reemprendre el servei. L'anunci el va fer el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, en el marc a una visita a les obres del túnel del Garraf, des d'on, a banda d'assenyalar els punts que encara queden pendents a la línia ferroviària catalana, també va assegurar que el servei d'este darrer tram de la R15 ja està a disposició de la Generalitat, la titular del servei, per tornar a posar els trens en circulació.
Y realmente vamos a tener, tenemos ya en este momento prácticamente limitaciones de circulación en la R3, la parte que estamos desdoblando entre Pérez la Garriga y por supuesto hacia el norte también hasta Pusterdá. Pero el resto de la red, y cuando digo el resto me refiero también a la R15 y a este último tramo entre Mora y Riba-roja, el resto está a disposición ya de la Generalitat y será la Generalitat que, de acuerdo con sus previsiones y con las características del servicio que quiera prestar, pues anunciará, digamos, los servicios ferroviarios que correspondan.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va assenyalar que este tram de la R15 es reprendrà en breu, tot i que sense concretar data. Estos dies també us hem explicat que la Ribera d'Ebre analitzarà l'impacte socioeconòmic de la intel·ligència artificial a la comarca amb una jornada a Móra la Nova. Serà el pròxim 9 de juny al Casal Municipal i està organitzada per la Universitat Rovira i Virgili. I sense deixar la intel·ligència artificial, esta setmana també ens han fet ressò que el govern defensa una candidatura guanyadora per a la Gigafactoria. Des del Port de Tarragona i davant un auditori que va aplegar bona part del teixit econòmic i empresarial del territori, el titular del Departament de la Presidència, Albert Dalmau, va defensar la candidatura de la Gigafactoria de Móra la Nova. Abans de l'estiu, la Comissió Europea obrirà el procés per presentar les candidatures i va assegurar que tenen els deures fets i que confia a presentar ben aviat el consorci que haurà d'impulsar una candidatura ibèrica que serà guanyadora.
I des de Delta.cat destaquem que més de 230 participants s'han sumat a la cinquena jornada Ens movem per l'ELA de Sant Jaume d'Enveja. Una jornada esportiva solidària per recaptar fons per a la Fundació Miquel Valls i visibilitzar l'esclerosi lateral amiotròfica, una malaltia neurodegenerativa que progressivament deixa els pacients sense mobilitat i que encara no té cura. Teresa Solsona és l'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja.
Aquí, per desgràcia, va sorgir perquè un fill d'aquí, que viu fora, crec que va ser després del Covid, se'n va donar compte de que tenia aquesta malaltia. Ara, i és casualitat, perquè som un poble minut, hi ha dues persones que tenen l'ELA, l'Ildefons i Josep, que casualitats de la vida són família.
La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha presentat les primeres al·legacions al futur Pla Hidrològic de l'Ebre 2027-2033 i reclama mesures específiques per protegir el Delta de l'Ebre. Entre les principals demandes, l'entitat vol blindar la dotació d'aigua dels regants i garantir un cabal ecològic per a les llacunes i les badies del Delta. Escoltem a Susana Abella, portaveu de l'entitat.
Quan mirem en què es dediquen els diners, pràcticament en mesures reals que servisquen per aportar sediments al Delta, no n'hi ha cap de pràctica. I és a dir que passarem un altre escenari, perquè, clar, aquesta planificació serà del 2027 al 2033, és a dir, que d'aquí fins al... Ja ho vam dir al pla anterior, que arribaríem al 2027 i no haurien mogut un granet d'arena, doncs ara podem dir que si això se materialitza tal com està, el 2033 no haurem mogut tampoc cap granet d'arena.
I acabem en què Camarles ha viscut este dissabte una nova edició del Destapa't, una jornada organitzada per l'Associació de Comerç i Serveis de Camarles i Lligallos, que ha reunit 8 parades de restauradors, comerços i entitats locals.
Música. I seguim avançant en este recorregut setmanal per Més al dia, amb una entrevista que ens porta a un dels episodis que més han marcat la història recent de les Terres de l'Ebre. Han passat gairebé 15 anys des de la fallida de la cooperativa de l'Aldea, però hi ha ferides que encara no s'han acabat de tancar. Ara que el judici entra en una nova fase i que es comença a entreveure el possible desenllaç, hem volgut mirar enrere, però també endavant. Què ha significat tot este procés per al municipi i fins a quin punt l'Aldea està preparada per passar pàgina? N'hem parlat amb el seu alcalde, Xavier Arroyo.
Home, va ser un caos total, perquè la veritat que la gran majoria de gent que els van enganxar els estalvis doncs era gent treballadora, té tot, molta gent gran, que tota la vida havien estalviat diners i que, bé, uns perquè habitualment ja havien treballat tota la vida a la Caixa Rural, els altres perquè eren pagesos i era el seu mitjà financer, i altres també perquè potser els interessos que donaven allí eren més atractius que les entitats bancàries convencionals, doncs la veritat van enganxar els estalvis de molta gent i de moltes famílies, i la veritat això va crear un malestar i una mala convivència al poble durant sobretot els primers anys que va passar això. Representa moltes coses, representa el més important, que molta gent, una bona part, ja han recuperat pràcticament tots els diners, una gran part, per no dir la majoria, han recuperat el 50%, i ara ja hi ha una visió de recuperar diners, d'augmentar aquesta quantitat de diners recuperada, i que precisament els que trauen-los el juí en tot el que pot arribar encara a costar, perquè no ho diguéssim, perquè ara se'ls haurà el juí. Probablement el 7 d'octubre no sortirà la sentència, encabat que no hi hagi apel·lació. Ens podríem allargar encara uns quants anys ja que això es pogués acabar.
A De Poble en Poble, esta setmana fem parada a Sant Jaume d'Enveja, on l'esport es converteix en una excusa per fer comunitat. El municipi acull este cap de setmana el primer torneig popular de futbol 7, una iniciativa impulsada pels joves i pensada per compartir una jornada de convivència més enllà de la competició. Jaume Navarro, membre del Consell de Joves de Sant Jaume d'Enveja, ens explicava així la proposta.
La nostra idea en este torneig és que vingui gent de, o sigui, els teus amics, totes les colles del poble, com si diguéssim, i se faci una germanor dins del torneig i que no sigui com una mica de pura competició i que la gent vingui, perquè l'any passat també, bueno, i aquest any també fem el torneig de futbol sala, i este torneig sí que és més, entre cometes, competitiu, sí, perquè sí, ja ve gent més experimentada, gent d'altres puestos de Tarragona i tal, que ja ve només pel premi, i nosaltres vam dir, hòstia, no hi ha... Perquè la gent del poble tampoc no es volia apuntar per tema de competitivitat i tal, i vam dir, hòstia, fem un torneig que sigui només per agatxalar.
I continuem a De Poble en Poble, però ara marxem fins a Tortosa. Esta setmana hem conegut la primera edició de la Fira Intercultural Som Tortosa, Som Món, una proposta que vol posar en valor la diversitat cultural que conviu a la ciutat i crea espais de trobada entre comunitats. Ens ha acompanyat Maria Pau Cid, responsable de la cooperativa Avant Ebre i impulsora de la iniciativa.
La idea se va començar a gestar perquè parlàvem i l'última estadística mos dia de que aquí a Tortosa ara mateix estan convivint 97 nacionalitats diferents comptant també l'espanyola. I llavors, clar, parlant amb la Gabriela, és que diem, ostres, seria molt bonic, no?, poder donar a mostrar a la ciutadania una miqueta tota aquesta representació de gent de diferents països que estan vivint, perquè inclús els tortosins, Núria, no som conscients a vegades de totes les nacionalitats que tenim vivint. Sempre ens concentrem en els que potser són més visibles, no podríem dir, hi ha moltes nacionalitats que no són tan visibles, doncs potser pel color de la pell o per la manera de parlar, i llavors és molt bonic de que cadascú ens ensenya la seva cultura, les seues tradicions. Ells ensenyaran un trosset del seu país a la resta de ciutadania i que ho puguen conèixer. A banda, també van pensar que aquí ja hi ha molta gent de moltes nacionalitats que no es coneixen entre elles.
I arribem a Me'n faig creus, a la tertúlia dels dijous. Esta setmana ens hem fet una pregunta que va molt més enllà de la universitat. Les Terres de l'Ebre formen talent, però ho saben retenir? A partir de la reelecció del rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Pallarès, hem reflexionat sobre les oportunitats laborals, el futur dels joves i els reptes que té el territori. Tot plegat amb Josep Maria Franquet i Víctor Montecino Valls.
No no te dono gaire xifres, però simplement que la gent se faci càrrec, no? Seguint una mica en fi, la teoria o l'exposició de l'amic Pallarès, no? Del rector. Uh-huh. En primer lloc, a les Terres de l'Ebre tenim els nivells formatius més baixos de tota Catalunya. Només compta amb el 25% i escaig de gent en estudis superiors. A les quatre comarques de l'Ebre estem parlant.
Però jo aquí preguntaria si les dades són en base a la gent, suposo que empadronada, perquè hi haurà molta gent de Terres de l'Ebre que està empadronada arreu de Catalunya o més enllà, que té estos estudis superiors. De fet, allò típic de vas a estudiar fora i ja t'hi quedes perquè és on estan les oportunitats. Llavors, això és en detriment precisament el que es parla sempre, no? D'este èxode rural que busca les oportunitats fora. Llavors, evidentment, potser la gent que es queda aquí no és la que té estos estudis superiors, però no vol dir que no hagi sortit d'aquí. Vull dir, el talent aquí també està. El problema és que moltes vegades no pot tornar per estes oportunitats.
I tanquem amb Redacció Oberta, cultura, cinema, música i propostes per aprofitar el cap de setmana arreu de territori.
Primer cap de setmana de juny que arriba ple de propostes lúdiques i culturals a les Terres de l'Ebre. Una de les cites més destacades del cap de setmana és la 23a Festa de la Cirera de Paüls, dissabte i diumenge amb mercat, demostracions d'oficis, activitats infantils i també concerts. I a la Terra Alta celebra la tercera edició del Tasta Vilalba, a Vilalba dels Arcs. Divendres i dissabte el municipi es converteix en un aparador del producte local amb tastos de vi, oli i cireres, visites a explotacions agràries, activitats familiars i música en directe. Dissabte a la nit hi actuaran Eric Vinaixa, Doctor Prats i Mr. Highland. Divendres a les 7 de la tarda, l'Opati d'Amposta acull un assaig obert de dansa contemporània, mentre que la Biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes celebra una nova edició del Barra Llibre, amb conversa cultural, música i gastronomia. A Tortosa, divendres a les 10 de la nit, la plaça de l'Ajuntament serà l'escenari de l'espectacle de circ Soc, una proposta gratuïta i familiar de la companyia de Marta Sitjà.
Esta setmana el cinema té un protagonista clar a les Terres de l'Ebre, el festival Mont Filmat, que fins al 14 de juny porta cinema i paisatge a espais com l'Opati, Amposta, Ulldecona, la Sénia o les Cases d'Alcanar. La inauguració amb Històries del Buen Valle serà el dissabte a la nit, The Touring Horse de Belatar, diumenge a Ulldecona i propostes com Continental 25, els curts de Montcourt o la sessió de cinema d'animació a bord de la Perla. També trobem el documental Abelles i Abelleres de Tafalla a Bot, de Circus de Charles Chaplin amb música en directe a Miravet, Madame Margarit a Freginals i el Docs del Mes comença amb Gent a Amposta. A les plataformes arriben novetats com 33 dies de Carles Porta, Cape Fear amb Javier Bardem o la pel·lícula La Desconocida.
Esta setmana, a la nostra secció de música de casa, parlem d'una figura clau de la creació contemporània al territori. Parlem de Vicent Fibla. Nascut a l'any 1970, Fibla ha construït una trajectòria sòlida entre les Terres de l'Ebre, Tarragona i Barcelona, movent-se amb naturalitat entre la música electrònica, la gestió cultural i la direcció artística.
Fins aquí el repàs al més destacat del dia Terres de l'Ebre d'esta setmana. Nosaltres tornem el pròxim divendres amb més històries, més veus i més territori. Fins aleshores, que tingueu un molt bon cap de setmana.